Són les 7.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Benvinguts un dia més a la linterna a COPE Catalunya i Andorra en aquest dimarts, dia 5 d'abril, on farem un repàs del que ha estat l'actualitat del dia. Però abans rep les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, amb el José Luis Gil als esports, Yolanda Bernal als serveis informatius, en Jordi Tunyón a les xarxes socials i l'Héctor García a les vies de so. I avui parlarem de moltes coses, entre elles, atenció, si hem passat la Covid, encara que hagi estat lleu, hauríem de controlar els nostres nivells de sucre a la sang. Ho diuen els investigadors que han comprovat que ha crescut el número de pacients que estan sent diagnosticats de diabetis un any després d'haver passat la malaltia. En parlarem amb el doctor Antonio Jesús Blanco, que és endocrí de l'Hospital Clínic de Barcelona. I el RAC impulsa un curs en línia per conduir patinets i combatre el desconeixement dels usuaris. L'auge dels patinets als carrers han evidenciat la necessitat de la formació viària. Ens ho explicarà el responsable d'autoescoles del RAC, l'Alberto Camaño. I avui posarem música perquè els Manolos presenten Boom Boom, un tema amb el que recorden la seva participació fa 30 anys a les Olimpiades de l'any Barcelona 92. En parlarem amb l'autor de la cançó dels Manolos, en Xavi Calero. I tot això i moltes altres històries avui des d'ara i fins a les 8 de la tarda aquí a la linterna COPE Catalunya i Andorra. Però abans d'entrar en matèria, el que fem és contactar amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber el temps que ens espera. Continuarà fred o no? Saïd Esbai, bona tarda.
Bona tarda. Demà dimecres a Catalunya, cel cobert a primeres hores disminuint a cel poc ennuvolat amb alguns núvols d'evolució diurna a la tarda al terç nord i no es descarten precipitacions febles, disperses i ocasionals. També tindrem gelades al Pirineu, en general febles, i la cota de neu se situa entre els 1.400 i 1.600 metres. Temperatures en ascens, excepte les màximes al terç nord, on no variaran, amb valors màxims a les capitals de província de fins a 20 graus a Lleida i 17 a Girona, Barcelona i Tarragona. També tindrem vent del nord-oest, moderat al nord de l'Empordà i sud de Tarragona, i vent del sud-oest, moderat al litoral català. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aïd, per la informació. I anem ara a les carreteres. Com es circula? Ho sap en Roger Serra des del Servei Català del Trànsit. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Repassem les vies que aquesta hora van més carregades. Comencem parlant de la Ronda de Dalt de Barcelona, el tram d'Horta, i tenim un accident que talla carril en sentit Besòs. Hi ha aturades importants ara en aquesta Ronda de Dalt, ja des d'Esplugues fins a Horta, com us dèiem, en sentit Besòs, anant cap al nus de la Trinitat a causa d'un accident a la zona d'Horta. La Ronda Litoral també va carregada, ara sobretot entre Sant Adrià i el nus de la Trinitat. Precisament en aquesta zona, la C33 també presenta retencions entre Montcada i el nus d'entrada a Barcelona, però també des del nus fins a Montcada, sortint de la capital catalana en aquesta autopista C33. Autovia 2, extrem sud de Barcelona, amb retencions. Hi havia un accident ja resolt, però encara hi ha aturades entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, autovia 2, direcció Martorell. I ara sí, acabem amb un darrer accident a la Nacional 240, als Pallaresos. En el punt de l'accident es dona pas alternatiu als vehicles. És tot des del Servei Català de Trànsit.
7 de la tarda, 3 minuts. Arriba l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra amb la companya Yolanda Bernal. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
A primera hora del matí s'han repetit les cues per entrar a Barcelona pel túnel de Glòries, però amb menys intensitat.
Sí, la inauguració del túnel ha portat més retencions, però també més tranquil·litat per veïns i comerciants de la zona. La Gran Via entre la Rambla del Poblenou i Glòries està ara buida de cotxes, una imatge inusual, i el canvi no podia ser més positiu per veïns i botiguers.
Los estímulos pues no son tan intensivos y yo que soy una persona muy sensible a los estímulos pues me da esa tranquilidad.
Que esto era un río de humo, de ruido, y ahora pues esto, los que estamos en este punto concreto, es un gran beneficio, una tranquilidad, un relajamiento.
Les cues, però també la zona de baixes emissions o les superilles, poden ser un fre per l'activitat comercial, segons Barcelona Oberta. Si entrar en cotxe a Barcelona és un calvari, els que hi van només a comprar al final no hi aniran. Això implicaria pèrdues de fins a 3.500 milions d'euros. Gabriel Jané, president de Barcelona Oberta, diu que no es tracta d'imposar, sinó de buscar un equilibri.
Tots estem a favor d'una mobilitat sostenible, d'una millor mobilitat, però no amb una imposició. Cal un equilibri entre l'economia i l'ecologia i calen canvis en la mirada metropolitana. És cert que en aquest moment queda clarament palès que hi ha un dèficit important de transport.
La persecució que viu el cotxe privat a Barcelona es reflecteix també en el preu de la grua, que és el segon més car de tota Espanya. La principal víctima el 2021 van ser les motos. La grua va retirar 10.000 més que fa 2 anys.
I tercera nit de gelades a les comarques de Lleida, que han agreujat encara més la situació de moltes finques.
Els cultius de fruita de pinyol se sumen també unes 17.000 hectàrees d'ametlla a les Garrigues, l'Urgell o el Segrià. Entre el 50 i el 80% de la producció ja es dona per perduda. A final aquesta setmana, Agroseguro començarà els peritatges. Hi ha finques arrasades, però les més antigues no tenen assegurança. Ens ho ha explicat el David, productor d'ametlla a Maials.
Poca cosa s'ha salvat. A part, l'ametller és un cultiu que està molt poc assegurat. Per què? Pues perquè els rendiments que ens donen quan anem a fer el seguro pues són molt baixos.
El Domingo Mulet, pagès, en aquest cas de Torrelameu, assegura que des de fa 30 anys que no vivien una gelada similar.
Jo ara el 91, jo llavors hi he deixat de fer de pagès. Ja tenia la edat que tinc. Uf. El que passa és que, bueno, molta gent ho tenim assegurat, però, bueno, a veure com respondre el seguro.
El sector demanarà mesures extraordinàries i preveu una important caiguda de mà d'obra de cara a l'estiu.
I la inflació ha impactat de ple en el mercat del treball, que encara no s'ha recuperat dels efectes de la pandèmia.
Segons un informe de Comissions Obreres, a Catalunya hi ha més de 350.000 treballadors pobres i un 32% dels ciutadans no poden afrontar despeses imprevistes. Davant de l'increment desbocat de preus, Comissions Obreres reclama una bonificació de 300 euros per als col·lectius vulnerables. Ricard Ballera, secretari de treball del sindicat, apunta a qui aniria dirigit.
Pensions mínimes, pensions no contributives, perceptors de rendes salarials per sota del salari mínim interprofessional i persones registrades a l'atur. Pensem que podria beneficiar a 1 milió de persones.
En els darrers 3 anys, les famílies sense ingressos laborals han crescut gairebé un 15%, ja són 104.000 famílies a Catalunya.
I nova operació contra el narcotràfic a la zona del Delta de l'Ebre.
La Guàrdia Civil ha intervingut prop de 2.500 quilos d'haixís en una platja a tocar de l'Ametlla de Mar. Estaven dins d'una narcollanxa que 2 traficants havien començat a descarregar. Un episodi més que confirma que el Delta s'ha convertit en una porta d'entrada de droga a Espanya i a Europa. El portaveu de la comandància de la Guàrdia Civil a Tarragona, Juan Carlos Lara, explica las causas.
Pues la verdad es que ha hecho pensar los investigadores, al menos como hipótesis, que se ha podido abrir una puerta para el tráfico del hachís en esta zona de Tarragona, la zona del Delta. La verdad es que la causa puede ser la misma presión policial que se está ejerciendo a otras organizaciones criminales asentadas en el sur de España.
A banda de la droga, la Guàrdia Civil també ha intervingut més de 1.000 litres de combustible i una furgoneta amb què els traficants volien fugir.
I el Gran Teatre del Liceu ha presentat avui la temporada 22-23 sota el lema Salta el buit.
Una temporada que començarà el proper 20 de setembre i que oferirà 40 títols amb més de 200 funcions. Hi haurà composicions de nova creació, noves produccions, reconeguts directors d'escena i grans veus. S'estrenarà, per exemple, a nivell mundial, Macbeth de Verdi amb la posada en escena de Jaume Plens. El director artístic Víctor García de Gomar explica quin és el fil conductor de la temporada.
Un individu que s'enfronta a una cruïlla i ha de decidir per quin cantó s'agafa el món, la vida, i no té temps de reflexionar, i per tant aquest punt de valentia d'enfrontar-se al món, la vida, amb unes conseqüències absolutament inesperades. Això és el salt al buit per nosaltres, com a espectadors, com a teatre, som mediadors.
Entre les veus convidades aquesta temporada hi ha Jaume Plensa, Antonio López, Marina Abramovic o Flàvia Junqueira.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi bé.
I a les 7 de la tarda i 9 minuts arriba el moment de l'altra actualitat, l'esportiva. Senyor José Luis Gil, bueno, bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Benvingut.
Ben trobat, gràcies.
Gràcies. Escolti'm, què és el que està encarrilat avui?
Doncs, home, jo diria que està encarrilada una de les 3 renovacions que té Mateu Alemany com la etiqueta d'urgent a la taula del seu despatx. Tres eren tres les hijas d'Helena i tres eren tres les renovacions en les quals treballa el Futbol Club Barcelona. Ousmane Dembélé,
sí.
Gavi,
sí.
I Ronald Araujo. I podríem dir que des de fa uns minuts, una sí. mitja horeta, una cosa així, la renovació d'Araujo pinta que acabarà en final feliç, pinta que acabarà bé. Helena Condis, bona tarda.
Molt bona tarda, perdona, que estem aquí fent una guàrdia amb companys a la ràdio on està passant tot a prop del Sushi 99 i acaba de passar la bomba a Navarro i l'estàvem saludant en directe mentre m'estaves preguntant per Ronald Araujo, que és un dels homes del dia, perquè està molt a prop la seva renovació. S'han reunit durant 3 hores Mateu Alemany i un dels seus representants. Mateu Alemany, déu-n'hi-do, perquè ha estat una jornada laboral llarga pel director de futbol. Ahir 3 hores reunit amb la gent de Dembélé i avui 3 hores reunit amb la gent d'Araujo. Però bé, sembla que l'acord està molt a prop i això deia Edmundo, un dels representants d'Araujo, a la sortida d'un conegut restaurant de Barcelona.
La verdad que fue un acercamiento importante tras parte. Hay buena intención de las dos partes, pero todavía no he tenido la oportunidad de hablar ni siquiera con el jugador. Ahora me juntaré con él y esperemos que todo vaya bien, pero la predisposición es buena de las dos partes.
¿Está cerca la renovación?
Yo creo que estamos, como les dije, en buenos términos, que las dos partes se están acercando, pero bueno, esperemos a ver si en las próximas horas o en los próximos días ya tenemos un acuerdo total o una postura absoluta de parte de las dos partes. Falta nada más ajustar detalles y bueno, les pido tranquilidad y esperemos pronto que el jugador, la prioridad del jugador es quedarse.
Vale,
es un requisito, el club está haciendo lo que corresponde, nosotros por nuestra parte también, esperemos.
Aquesta és la prioritat d'Araujo. Ara la gent del central uruguaià s'anava a reunir amb el futbolista directament a casa seva per traslladar-li les sensacions d'aquesta reunió, però us podem explicar que persones que estaven dinant a prop de la taula de Mateu Alemany i de la gent d'Araujo han vist com brindaven. Quan brindes és que estàs a punt de sellar un acord. El que està més complicat és Dembélé, perquè ahir la reunió...
Sí, aquí no, aquí no podem posar el tic de moment.
No, aquí de moment no, Gil. 3 hores de reunió amb Marqués, Mateu Alemany va viatjar expressament, però les postures encara estan molt allunyades a nivell econòmic, per tant, serà molt més difícil. Una bona notícia pel Barça i una que encara està bastant enquistada i bastant complicada.
Molt bé, mantenim aquest punt informatiu obert. Si hi hagués cap novetat, evidentment, l'antena de la Linterna, Copa Catalunya i Andorra, oberta permanentment. Digues.
L'has de mantenir, aquest punt obert, perquè ja et dic, igual que ha passat el Juan Carlos Navarro ara fa una estona, Xavi estava dinant amb la seva dona a prop d'on estaven mantenint la reunió la gent d'Araujo i Mateu Alemany. De fet, el Víctor Navarro estava a les portes i m'explicava que fins i tot li han preguntat a Xavi si venia a saludar. És que tot passa a la zona alta de Barcelona, Gil. Hem de traslladar la cadena a Copa.
No, jo, aviam, ara desvetllaré un secret de dormitori.
Digui.
L'Helena Condis i el Víctor Navarro tenen el VIP d'aquest sí, restaurant sí. on últimament passa tot.
Sí, sí.
Hi havia una època...
Hi vaig sovint, però mai passa res, quan hi vaig jo, també t'ho dic.
Bueno, però aviam, hi havia una època, a l'època del Gaspar, que tot passava a prop del Sofia.
Sí.
I hi ha aquesta època on tot passa en aquest centre on la cadena COPE, Esports COPE, està muntant aquesta guàrdia informativa.
Bueno, doncs vinga,
però es dina bé, no?
Es dina i es sopa molt bé. Sushi, ja sabeu que soc un addicte al japonès. Per tant, estic en un lloc que em sento molt a gust. Llàstima que no ens hagin tret cap peça de sushi. De moment, ara estem aquí fent un cafè i mantenim la guàrdia, perquè no se sap mai.
Molt bé.
I et dic, ara la notícia està a casa d'Araujo perquè la gent ha dit que tenia la intenció d'anar-se a veure amb el futbolista abans que viatgi demà, perquè l'equip, recordem, té Europa League i viatja demà al matí a Alemanya. Les notícies esportives són les que ja eren a l'últim partit, perquè Des continua lesionat, i la roda de premsa serà a les 6:15 i l'entrenament a les 7, ja allà a Frankfurt.
Perfecte. Gràcies, Helena. Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Pregunta blaugrana del dia, twitter@esportscope. Parlàvem de que lo d'Ousmane Dembélé no està tan clar que en clau de renovació. El Barça ha de fer un esforç econòmic per renovar Ousmane Dembélé? Sí, 43%. No, 57%.
Si dic Real Club Esportiu Espanyol, penalti, dissimular, mal i partit...
Doncs és la història del que va passar ahir a Anoeta. Real Societat 1, Espanyol 0. Un altre partit fora de casa de l'Espanyol amb més pena que glòria. En resolen el minut 94 des del punt de penal. Penal a favor de la Real Societat, gol en contra, i ja l'Espanyol, que evidentment es va quedar sense temps de reacció. Per alguns... penal, més penal que no penal. Per alguns altres, més pa que formatge. Dintre d'aquesta línia d'opinió estava el tècnic blanquiblau Vicente Moreno.
La idea en aquella famosa reunión, pues que los penaltitos no se iban a pitar, pero que en esta acción es que no hay siquiera, no me parece ni siquiera penaltito, o sea, en una acción que no hay nada. Por contra, sí he visto una de Loren muy clara, ¿no? En la primera parte, que aparte de agarrón hay una plancha, parece que en la parte del gemelo.
Doncs la planxa a l'alçada del bessó que va donar amb Loren caient dins de la Real Societat se'n va anar al limbo, no va intervenir l'àrbitre, no va intervenir el VAR, i en canvi el penal li va costar la derrota al Espanyol. Avui hem preguntat al nostre compte de Twitter molt directament si penseu que l'Espanyol ahir va perdre per culpa de l'àrbitre, sí o no. Creu que sí, el 34% de copenautes, creu que no, el 66%, al qual no els hi deixen de passar els 8 punts que només ha assolit l'Espanyol fora de casa en aquesta lliga.
Senyor Gil, qui ha penjat el sold out?
El Futbol Club Barcelona, en femení, semifinals de la Lliga de Campions, Barça-Wolfsburg, 22 d'abril, 85.000 entrades adjudicades. Sí, no són les 91.000 del partit contra el Real Madrid. No es poden comprar més, s'han adjudicat els compromisos, la UEFA ha reduït l'aforament i hi ha 85.000 entrades sold out, tot venut per aquest Barça-Wolfsburg de Lliga de Campions femenina. D'aquí una hora i un quart, sí. Champions FIBA, bàsquet, Baxi Manresa, Unicaja, playoff al millor de 3 partits, factor pista a favor del Manresa. I recordem, hi ha quarts de final dijous de l'Europa League, hi ha quarts de final avui i demà de la Lliga de Campions. Avui, Benfica-Liverpool i l'Atlético de Madrid de Simeone visita el camp del Manchester City, que ara no me'n recordo qui l'entrena, Rodríguez.
Ara li faré memòria, no es preocupi.
Vendora.
Més informació a cope.es i també a les xarxes socials d'Esports Cope. Gràcies i fins demà.
Fins demà, Montse.
Que vagi molt bé. I nosaltres a les 7 de la tarda i 17 minuts a la Linterna parlarem de la Covid. Si heu passat la Covid, encara que hagi estat de manera lleu, diuen els investigadors que hauríem de controlar-nos els nivells de sucre a la sang, perquè han comprovat que ha crescut el número de pacients que està sent diagnosticat de diabetis un any després d'haver passat la malaltia. D'això en parlem aquí al programa.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya y Andorra.
Luis, apaga ya la televisión.
Es que me cuesta coger el sueño. Voy a contar ovejas. Una, dos...
Hay métodos mejores.
Calm Plus Melatonina. Sí, con melatonina liposomada que con una ingesta de 1 miligramo poco antes de irse a dormir, contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño. Que no te den otro. Calm Plus Melatonina, de Laboratorios...
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
Loresmetal.com o 93 373 33 17. Lores Metal, más de 35 años de experiencia a su servicio.
Estás a solo unas horas de que Mundo Natural te lleve a casa sus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural. Llama ahora al 91-446-0000. Regalo seguro por compras superiores a 70 euros.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona, especializado en disfunciones sexuales masculinas. 902 217 575. Clínica Masculina Europea. 902 217 575.
De dilluns a divendres, Momentos. Amb Luis Rodríguez. COPE Catalunya i Andorra.
Un estudio masivo que acaba de publicarse, las infecciones por COVID, aunque hayan sido leves, parecen aumentar la probabilidad de que una persona desarrolle diabetes. En esa muestra de casi 200.000 personas, se ha comprobado que un número creciente de pacientes está siendo diagnosticado de diabetes 7 meses después de haber pasado la enfermedad. Y nosotros queremos saber qué hay detrás de todo ello. Por ello, vamos a hablar con el doctor Antonio Jesús Blanco, endocrino del Hospital Clínico de Barcelona. Doctor Blanco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Montse, ¿qué tal?
¿Hay preocupación por estos datos?
Más que preocupación, digamos, hay un cierto interés por observar qué ocurre después de la infección por coronavirus. Ya sabemos que lo que venimos llamando como es una constelación de patologías diversas y no teníamos tan claro que pudiésemos colocar a la diabetes también en ese grupo de procesos que pueden tener lugar en las fases posteriores a la infección aguda por COVID. Ahora este estudio parece colocarlo, digamos, en la palestra, aunque evidentemente hará falta confirmarlo con otro tipo de estudios.
Uh-huh. ¿Qué es lo que hace que una persona pueda llegar a tener diabetes?
Bueno, realmente no lo sabemos a ciencia cierta. De hecho, hay algunos estudios que demuestran que el virus puede tener cierta apetencia, por decirlo de alguna manera, contra las células que producen la insulina en el páncreas, pero esto tampoco ha terminado de confirmarse en otro tipo de estudios. Y también es cierto que hay un cierto grado de inflamación sistémica después de la infección por el coronavirus. Por tanto, pudiésemos tener diferentes días, al menos a día de hoy, diferentes hipótesis que pudiesen explicar este vínculo sin que ninguna de ellas haya confirmado por completo.
Uh-huh. Yo leía que había posibilidades de dañar las células del páncreas, que son las que producen la insulina, ¿no?, y desencadenar esa diabetes tipo 1.
Sí, esa es la primera hipótesis, la de la apetencia esta del virus por las células que producen la insulina. Tampoco tenemos muy claro si la diabetes que se desencadena es una diabetes tipo 1. Aquí pudimos tener diferentes elementos. En el desarrollo de la diabetes tipo 2, en este caso, que parecería, digamos, lo más habitual, porque, de hecho, el aumento de diabetes tipo 1, sobre todo en personas jóvenes, niños y adolescentes, no ha estado confirmado en diferentes estudios. En este caso, personas de la edad de las que se han recogido en este estudio al que hacemos referencias, de Lancet, publicado recientemente, sí, eran fundamentalmente personas mayores, de más de 60 años, la mayoría de ellas con sobrepeso, donde el desarrollo de diabetes más habitual es el tipo 2. Sí que podemos tener la situación en la que son personas con cierta predisposición a la diabetes, y la infección por COVID fuese la gota que colmase el vaso. Es decir, que en situaciones normales su páncreas tuviese una capacidad aún suficiente para compensar el mal funcionamiento metabólico de ese tipo de personas, pero que la infección hiciese que ese páncreas no tuviese tal capacidad y a partir de ese momento se desarrollase la diabetes. Por lo tanto, no tenemos muy claro si se desarrolla una diabetes tipo 2, se precipita más bien, o hay alguna forma de autoinmunidad. Esto no está descrito en el estudio y no tenemos evidencias al respecto.
Doctor Blanco, lo que está claro es que cada vez hay más personas, sobre todo con el tema del sobrepeso, que tienen diabetes, ¿no? Cada vez conocemos a más personas que sufren diabetes. ¿Es fácil de diagnosticar si uno padece o tiene el azúcar alto? ¿Con una analítica simple sabríamos?
Sí, por supuesto. Yo creo que ahí ha dado la clave. Yo creo que es más importante que el propio estudio. De hecho, el estudio, fíjate que se produce o se da lugar en una población que ya hemos dicho que es mayor, es decir, más de 60 años. La mayoría, la mitad de las personas tienen al menos 60 años. La mitad tenían a partir de sobrepeso, obesidad. Es decir, es una población que ya consideraríamos de muchos de ellos hipertensos, sí, que ya consideraríamos de muy alto riesgo de desarrollo de diabetes. Hay quien, independientemente de haber padecido o no una infección por coronavirus, tendríamos que hacer un cribado, que decimos nosotros, un estudio sistemático para descartar diabetes dentro de nuestra práctica clínica habitual, sobre todo en el ámbito de la atención primaria. y fundamentalmente las analíticas juegan un papel muy muy relevante, porque una mera determinación del nivel de glucosa en sangre y fundamentalmente de un parámetro que usamos como promedio de la concentración de glucosa en los últimos 3 meses, que llamamos hemoglobina glicosilada, nos puede determinar si una persona padece o no diabetes. Para que aparezcan síntomas, generalmente hace falta que los niveles de glucosa sean bastante altos, que no es lo más habitual en este contexto.
Uh-huh. Uno de los síntomas, lo digo con todo el desconocimiento, no sé, sería, por ejemplo, tener mucha sed o algo, algún síntoma así sencillo para, digamos...
Sí, nosotros hablamos de una triada de síntomas. La triada clásica es el hecho de tener mucha sed, hacer mucho pipí y perder peso. Esas, digamos, sería la constelación completa de síntomas en la que una persona con un exceso, pero muy manifiesto, de glucemia, estamos hablando de niveles por encima de 300 miligramos de decilitro durante un tiempo medianamente largo, necesitamos esas características para que aparezcan los síntomas. La mayoría de las personas en estas edades que desarrollan una diabetes, que es da lugar poco a poco, no tienen ningún tipo de síntomas, y esto es una de las cosas que más nos impide,
claro,
el llegar a toda la población que padece diabetes. De hecho, tenemos estudios que nos dicen que un tercio de las personas que tienen diabetes en nuestro entorno no lo saben, y fundamentalmente eso radica en el hecho de que no da ningún tipo de síntomas.
Uh-huh. Doctor Blanco, ha sido un placer, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, gracias por esta labor de divulgación. Para nosotros es un auténtico placer colaborar en estas campañas que siempre nos hacen llevar la medicina a un público general como en un medio tan importante como el vuestro, así que encantado de participar.
El placer es nuestro, gracias doctor.
Muy buenas tardes, que vaya muy bien, saludos a todos.
Interesante la conversación con el doctor. 7:26 PM, la linterna COPE Cataluña y Andorra. Hay que ver la cantidad de sacrificios que hacemos a diario apretándonos el cinturón, ¿verdad? Lo que queremos es que nos hagan la vida más fácil. Y hablando de facilidad, ahí está la Mutua. Ya sabes que si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te van a bajar el precio, sea cual sea. Así de fácil. Llama ahora mismo al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es. I no marxis gaire lluny, perquè d'aquí a un moment en parlem de patinets. El RAC impulsa un curs en línia per conduir patinets i combatre així el desconeixement dels usuaris.
¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde estarán las llaves? Que la alarma de Movistar Prosegur tenga un servicio que te lleve tus llaves cuando no las encuentras o te dé asistencia en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es la superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola hasta el 20 de abril. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
En Bricomar no podemos hacer que nuestro almacén quepa en tu furgoneta, pero sí en tu mano. Descubre el nuevo catálogo de Bricomar, con más de 20.000 productos en stock, miles de novedades y las mejores marcas profesionales a precios de almacén. Ven ya a tu almacén Bricomar y consigue el catálogo de referencia para los profesionales de la construcción y reforma. Bricomar.
Els patinets als carrers ha evidenciat la necessitat de formació viària dels usuaris, motiu pel qual el RAC posa en marxa un curs en línia amb formació teòrica per aprendre a circular-hi. En parlem amb l'Alberto Caamaño, que és responsable d'autoescoles del RAC. Alberto, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Escolta'm, he llegit que la formació permet conèixer la normativa vigent respecte als patinets elèctrics i de les mesures de seguretat, un fet rellevant, ja que, segons una enquesta vostra, els usuaris desconeixen la meitat d'aspectes bàsics per circular-hi.
Sí, és correcte. Nosaltres vam fer un estudi al setembre de l'any passat i vam detectar precisament aquesta circumstància, que molts dels usuaris tenien un desconeixement important envers la normativa a l'hora d'utilitzar el seu patinet elèctric, ja sigui per on han de circular, per quina, si poden fer-ho per la vorera, per la calçada, quins elements de seguretat han de portar. Llavors, bueno, van detectar aquí una oportunitat de cara que, bueno, creien que havien de portar a terme una iniciativa per ajudar precisament a ensenyar i a formar a tots els usuaris envers aquests temes.
Algú va pensar o no va pensar en cap moment que això estaria en auge, el tema dels patinets, i que estarien per tot arreu, que hi hauria una necessitat de formació viària, no?
Sí, precisament és l'únic mitjà de transport que ha incrementat el seu ús des de fa uns anys. O sigui, l'increment d'ús dels patinets elèctrics ha sigut exponencial i cada vegada s'estan utilitzant més, i ho veiem cada dia a les nostres ciutats, per part dels usuaris, amb el qual sí, realment és un mitjà de transport que està en auge i que cada vegada utilitza més gent.
Uh-huh. Anem a conèixer una mica com funciona aquesta formació, que crec que està estructurada en 5 grans apartats, no? El primer, com s'han de protegir els usuaris i quins elements de seguretat són necessaris?
Sí, és un curs on pots, a través d'animacions, a través de consells, a través d'una sèrie de continguts, pues aprendre en primera part, pues això, com t'has de protegir a l'hora d'utilitzar un patinet. Has de tenir en compte que circularàs per zones on tenen una resta d'usuaris que aniran en bicicleta, que aniran caminant, que aniran en cotxe, que aniran en moto, amb la qual cosa, bueno, has de tenir uns elements de seguretat bàsics per poder circular amb el patinet.
Uh-huh. Que se sàpiga, de moment, es pot circular sense casc, no?
Sí, la DGT sí que està treballant en que sigui obligatori l'ús del casc. És molt recomanable. Nosaltres, evidentment, recomanem sempre l'utilització del casc per circular en patinet, així com altres elements de seguretat, com poden ser guants, com poden ser elements reflectants, perquè quan la millor visibilitat tinguis davant la resta dels usuaris, doncs millor. Llavors, sí que és molt important que aquests elements estiguin, doncs, quan estiguis circulant el patinet, així com revisar tots els elements de seguretat que té un patinet. Has de revisar les llums, has de revisar els freds, has de revisar els pneumàtics. És molt important que el vehicle estigui en les millors condicions possibles.
Uh-huh. Ja hem après per on s'ha de circular si vas amb un patinet?
Encara no. Per això aquest curs el que fem és una miqueta de, bueno, formació, i perquè tots els usuaris tinguin clar per on poden circular. Pues poden circular, per exemple, per als carrils 30 que estan a les calçades, per als carrils dedicats a les voreres per la circulació dels patinets. És important que sàpigues exactament que per on has de circular. No has de poder circular per la vorera, que és una de les costums majoritàries que veiem moltes vegades en els usuaris, per exemple.
Uh-huh. I la velocitat?
La velocitat ha d'estar limitada. La velocitat és limitada sempre a 25 km hora i no podem superar aquesta velocitat a l'hora de quan estem circulant un patinet.
Uh-huh. Creus que arribarà el moment que serà obligatori tenir un carnet de conduir patinet, com el que tenim, no sé, per la moto o pel cotxe?
No ho sé. Realment nosaltres ara el que estem fent és formar, és incentivar, pues, aquesta sensibilització amb els usuaris de que realment portar un patinet no és un joguet, és un vehicle, i llavors han d'estar tots, sobretot, ensenyats a l'hora de saber per on hem de circular i com hem de circular. Llavors aquesta iniciativa té l'objectiu, pues, aquest, de formar a la major possible d'usuaris, perquè no només són els usuaris de patinets, sinó la resta d'usuaris que també estan amb ells compartint les vies, que sàpiguen exactament com ho han de fer.
Mm-hmm. És curiós que el 83% dels usuaris de patinet abans es desplaçaven en transport públic.
Sí, això és una dada que va sortir de l'estudi. Vam veure que feien servir el transport públic, o anàvem a peu o anaven en bicicleta. O sigui, una gran part dels usuaris que actualment estan utilitzant el patinet, bueno, venien d'utilitzar aquests tipus de medis. Segurament molta gent que anava a peu, pues ara ho fa en patinet, o gent que anava en bicicleta també ho fa en patinet. Però sí que és una dada que va sortir de l'estudi que vam fer.
Uh-huh. Alberto, el curs és gratuït i es pot fer a través de la pàgina web del RAC?
Sí, el curs és gratuït per majors de 18 anys i es pot fer a través de la pàgina web de RAC.cat. Pots entrar, accedir-hi, veuràs tot el contingut i després tens un qüestionari per mirar si has assolit o realment tot el contingut que t'hem ensenyat a través de totes les píndoles, dels consells, dels vídeos. És un curs molt interactiu, molt breu, perquè ho veuràs que sigui ràpid i sigui fàcil d'aprendre, i és molt accessible per tothom.
Quan dius breu, quina durada té?
pot tenir una durada d'uns 10 minuts. Al final són píndoles de consells i de normatives i després el qüestionari que has de respondre. O sigui, en 10 minuts pot fer el curs perfectament.
I un cop acabat, permet, crec, obtenir un certificat que acredita que tens els coneixements per portar un patinet.
Sí, nosaltres fem un certificat conforme has assolit correctament tots els continguts que nosaltres t'hem ensenyat i que t'hem explicat al curs interactiu que hem dissenyat.
Escolta'm, això també estaria molt bé, no només per la gent que va en patinet, sinó per la gent que no el fem servir, per saber què ha de fer una persona que porta un patinet, no?
Correcte, sí senyora. Precisament aquest també és un dels objectius, que no només ho puguin fer els usuaris de patinets i que altres usuaris que comparteixen la via amb els usuaris de patinet també sàpiguen doncs, com han de circular i per on poden circular. O sigui, al final és un curs obert a tothom perquè tothom sàpiga realment doncs, aquesta normativa que envolta el món dels patinets.
Mm-hmm. Des de que s'ha fet ressò d'aquest curs que feu al RAC, ja ha començat a tenir gent online,
sí.
A apuntar-s'hi?
Sí, ja tenim usuaris. Nosaltres vam llançar l'1 d'abril i ja portem més de 100 usuaris que ja han fet el curs. I sí, ja tenim molta gent que està interessada i que vol fer el curs per aprendre precisament aquestes normatives, que és una miqueta desconeguda per molta gent.
La veritat és que sí, la veritat és que la ciutat de Barcelona està plena de gent en patinet i hem d'anar amb compte i, sobretot, importantíssim, com deies tu, és saber quines mesures de seguretat viària hi ha, el codi de circulació que es pot fer i que no es pot fer amb un patinet elèctric. T'agraeixo molt, Alberto Caamaño, responsable d'Autoescoles del RAC, que hagi estat amb nosaltres, i tant de bo tots aprenem una mica sobre el funcionament i el codi de circulació amb els patinets. Gràcies.
Ai, sí, moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Una abraçada.
La Linterna.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informat.
Bueno, como sabéis, siempre es un placer recibir en este programa de La Linterna COPE Catalunya y Andorra a Santiago Martín, que es, podríamos decir, el public relations, el comunicador, el que nos atiende, el que... Santiago, ¿cómo lo explicarías tú lo que haces realmente en el Hotel Majestic para que los oyentes de COPE sepan ¿a qué se dedica Santiago Martín en el Majestic?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, mi posición es la de director de comunicación del Hotel Majestic y, bueno, mi función es dar a conocer el hotel al mayor público posible. Dar que hablar.
¿Es fácil o es difícil dar a conocer un hotel como el Majestic? Estamos hablando de uno de los hoteles históricos de la ciudad de Barcelona, del Paseo de Gracia. ¿Cómo se vende? ¿Cómo se habla de un hotel como este que ya de por sí solo ya te apetece entrar sin que nadie nos invite a hacerlo?
Bueno, pues yo creo que tengo la gran suerte de poder comunicar novedades, servicios de un hotel tan emblemático, como dices, que es el Hotel Majestic. Entonces, uh-huh. Por un lado lo tengo muy fácil porque mucha gente ya lo conoce y luego siempre estamos creando nuevos servicios o novedades muy atractivas para todo el mundo.
¿Qué es lo primero que se fija una persona, un cliente, un viandante que pasa por las puertas del Hotel Majestic?
Bueno, la fachada es sin duda un icono de la ciudad. Es una fachada neoclásica que está en un chaflán de Paseo de Gracia y yo creo que todo el mundo que sube Paseo de Gracia se acaba quedando mirándola y, bueno, yo veo la verdad es que mucha gente haciendo fotos.
Bueno, hacemos la foto, vemos el hotel por la parte exterior, uno de los sitios emblemáticos de la ciudad de Barcelona. Pero dentro de ese Majestic hay muchas cosas. Aparte de ser un hotel donde podemos dormir de maravilla, podemos hacer muchísimas cosas como son, por ejemplo, disfrutar con un buen desayuno, disfrutar con una buena comida o con una buena cena. Vamos a hablar del desayuno.
Claro que sí. Es algo que a mí me apetece mucho porque quiero romper esa barrera que tiene la gente a no entrar en un hotel a no ser que esté alojado allí. Cuando nosotros lo que queremos es que entre cuanta más gente mejor a disfrutar de los servicios que ofrece el hotel, aparte de los del alojamiento, como por ejemplo pues la terraza que tenemos en la décima planta, el restaurante del primer piso, el spa y, como no, el desayuno.
Porque... O sea, no está prohibido entrar en un hotel si no estás alojado.
En absoluto. Todo el mundo es muy bienvenido. Nosotros queremos que la gente entre y nos visite y disfrute de los servicios que ofrecemos.
Vale, entramos por la puerta, nos abren de manera maravillosa esas puertas del Hotel Majestic y a partir de ahí yo digo, quiero desayunar. ¿Qué hago? ¿Dónde me dirijo?
Puedes dirigirte a la recepción del hotel para que te indiquen dónde está el restaurante del desayuno, o si has oído este programa, pues puedes subir ya directamente al primer piso.
Al primer piso.
Sí.
Y ahí nos encontramos con el restaurante.
Exacto.
Este mismo restaurante es el que se hacen los desayunos y después las comidas, que ya hablaremos de las comidas de este restaurante del Hotel Majestic. Vamos a hablar de un desayuno que, por cierto, no hay que dejar de lado, que en el año 2018 fue galardonado como el mejor desayuno de un hotel.
Fue galardonado como el mejor desayuno de hotel de Europa por los prestigiosos premios Ville Gâteaux, que son unos premios que se entregan normalmente en Francia por un jurado muy imparcial de 21 periodistas de todo el mundo que van pasando por los diferentes hoteles para después deliberar y decidir cuál es la mejor terraza, cuál es el mejor desayuno, la verdad es que hay casi, creo que son 30 categorías diferentes.
Bueno, hay que desayunar como un rey. Eso dicen. Vamos a desayunar como un rey, como una reina en Majestic. ¿En qué consiste el desayuno?
Bueno, el desayuno está disponible de 7 de la mañana ¿sí? a 11 todos los días de la semana. Uh-huh. Y bueno, está, como decimos, servido en el restaurante de la primera planta del hotel. Es un buffet ideado por nuestro chef asesor, Nando Yubain, y es el resultado de combinar el mejor producto de primera calidad, la saludable dieta mediterránea y los toques internacionales necesarios para adaptarnos a las culturas de los clientes que tenemos de todo el mundo. Uh-huh. Hay una gran variedad de frutas, de zumos recién exprimidos, quesos y embutidos de proximidad, porque siempre hay que decir que nosotros intentamos que todo el producto que servimos sea de máximo 100-150 kilómetros a la redonda. Sí. Y después ahumados, cereales, productos sin gluten también o sin lactosa. Hoy en día necesitamos tener también nuestro córner para este tipo de público, que desafortunadamente cada vez hay más, pero afortunadamente cada vez lo hacemos mejor para que puedan disfrutar de un desayuno, de una comida, de una cena, igual que el resto de las personas, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, tenemos el show cooking, que es donde te preparamos los platos calientes al momento y al gusto.
¡Qué maravilla!
Que esto aquí es donde dejamos volar nuestra imaginación. Y por último, pues no nos podemos olvidar del buffet de postres que se prepara diariamente por nuestro equipo de pastelería.
Ajá. Santiago, director de comunicación de este Majestic Hotel, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Muchas gracias a vosotros.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Siete de la tarde, 41 minutos, la linterna COPE Cataluña y Andorra. Ya sabes que la sucesión de Matías Prats en línea directa ha terminado y que los ganadores han sido... ¿Quién va a ser? Pues los clientes, porque han ganado con la bajada de hasta 150 euros en su seguro de coche y el servicio de taller puerta a puerta. Y tú también puedes ganar si te vas a línea directa, porque para celebrarlo participarás en el sorteo de un BMW Inyección 3. Llama al 91-7700-700, 91-7700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Y si quieres, pues consulta las condiciones.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Estás en casa y te llega el paquete que tanto estabas esperando. Después, reciclas la caja de cartón en el contenedor azul para que se convierta en el libro que alguien lee mientras recoge el paquete que tanto estaba esperando.
En la economía circular, recicla siempre el papel y el cartón en el contenedor azul para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Posarem música en aquest programa de la Linterna que ens encanta la música i a més un grup que de ben segur en quan comencis a escoltar les seves tonades sabràs qui són. Escoltarem música i també a la doctora Torrejón que avui passa també per la Linterna de COPE.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Andaba yo tan cansado y ya dormido en mi cama, un ruido me despertó. a la puerta alguien llamaba. Despierta, quiero bailar la danza de guerra. Si no me abres, tiro la puerta. Soy como el trueno de la tormenta. La tía Pepi viene contenta. Lleva tres días fumando hierba. Cómo se mueve, cómo menea. Es una bomba que bambolea. Caray, con la tía Pepi.
Xavi Calero, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
És el dia, no?
Nou tema que una mica, doncs, hem fet amb tota la intenció de tenir aquí, doncs, un argument per doncs, recordar, entre altres coses, si fa 30 anys de les Olimpiades de Barcelona.
30 anys.
I el que busquem, com sempre, doncs, és fer cantar i ballar la gent en aquests temps, a més, que pensem que resistem més que mai. No?
Escolta'm, 30 anys, te'n recordes que on estaves ara fa 30 anys, exactament, aquestes hores?
Home, a veure, fa 30 anys, aquestes hores, encara les Olimpiades, diguéssim, no havien començat, però sí que nosaltres en aquell moment doncs, teníem un projecte que acabàvem de començar l'any 91, que vam tenir molt èxit amb una cançó com All My Loving,
sí.
I estàvem doncs, una mica doncs, diguéssim, organitzant el que era la gira d'aquell any 92, que doncs, en aquest sentit, com tothom sap, doncs, ens va deparar doncs, jo crec que records situacions que recordarem sempre, no? Com les mateixes Olimpiades que tothom recorda doncs, en fi, de manera doncs, positiva, no?
Canviaries alguna cosa d'aquells manolos d'aquell moment?
Home, no es pot canviar les coses, jo crec que són com són i van ser com van ser. Nosaltres érem un grup d'amics que van començar amb tota la il·lusió de passar-s'ho bé primer, nosaltres, i vam aconseguir connectar amb el públic, i el record que queda de tot això, d'una etapa que, en broma, doncs, al passar 30 anys, vull dir, érem més joves que ara, evidentment, doncs és un record de joventut, i vam intentar viure-ho al màxim, i donar el màxim, i connectar amb la gent, i una mica, doncs, com et deia, amb aquesta intenció de connectar, doncs, fent ballar i fer cantar, per donar alegria, que és el que nosaltres busquem sempre, no?
Hi ha una cosa bona, Xavi, que quan la gent escolta els primers compassos vostres, ja sap qui sou.
Sí, i això ens ho hem dit diverses vegades. Tenim una manera de fer, de composar, de cantar, que de seguida ens identifiquen. I mira, això, la veritat és que per nosaltres és molt positiu, perquè de seguida se situa la gent i ja sap que anem en clau i en codi de cantar i de ballar.
Escolta'm, qui és la tia Pepi? Explica'm.
La tia Pepi, bé, volem dir que aquesta cançó vol ser un homenatge una mica doncs, a les dones en general, sobretot nosaltres som ja de la generació boomer, I com sabeu, doncs, vaja, les mares dels boomers, que van fer molta feina, diguéssim,
sí.
Eren dones que van viure una època complicada i nosaltres volem valorar tot això una mica, doncs, aquesta capacitat que van tenir de superar els moments difícils, que potser doncs, poden ser homologables a una mica la sensació que tenim ara, la pandèmia, la guerra, tot això. I aleshores, una persona que en aquest sentit podria representar aquesta força era una senyora que era la tia Pepi, que va ser una gran ballarina,
sí.
Aquí del barri del Portal de Barcelona, que va començar fins i tot la seva carrera amb el Peret, cantant. I és una senyora que, quan es va casar, doncs va deixar de ballar, i va estar 40 anys sense ballar, i quan, diguéssim, van passar aquests 40 anys, va tornar i va estar doncs, amb tots els bomberos d'aquí de Barcelona.
Mm.
També diuen que era, diguéssim, filla il·legítima d'Alfons XIII. Això és un...
Oh, sí?
És una... Sí, això sembla que la gent ho comenta, no? Jo no t'ho podria afirmar perquè no tinc les proves, no? Però sempre s'ha dit, o sigui, era un personatge curiós,
sí.
Que va morir, malauradament, aquest any, i ens hauria agradat doncs, poder-li doncs, presentar el tema, i perquè una mica personifica doncs, aquest homenatge que nosaltres intentem fer a l'empoderament de la dona, que estem veient ara doncs, com... En casos com el futbol doncs, s'està demostrant que, en fi, que la capacitat de fer coses està aquí, que simplement es tracta de potenciar-ho
sí.
I de reconèixer-ho I en aquest sentit, doncs, és una mica això, en la clau, doncs, de ballar i de cantar, doncs, un homenatge, doncs, a aquesta capacitat que sempre han mostrat, sobretot, les mares de la nostra generació i les dones d'avui en dia, evidentment, de superar les coses amb força, i, doncs, una mica aquest exemple que va donar la tia Pedi, que va ser una dona que va viure entre homes, com ha dit, en un món difícil, una època complicada, però que va mostrar la seva força i la seva capacitat de ball. I en aquest sentit, doncs, ens fa molta gràcia i molta il·lusió, doncs, a anomenar-la aquí en aquesta cançó, doncs, com a exemple del que significa això, no? Les ganes de fer coses i de cantar i de ballar i de superar sempre, doncs, les adversitats.
Xavi, un petó ben gran per tu, per la resta del grup, i força, salut i
moltes
bum,
gràcies, i a veure
bum.
Si ens veiem per aquest concert.
I tant que sí. Xavi Calero, gràcies, una abraçada.
A vosaltres, un petó.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Este martes, desde las 8:15.
Toma ya, qué música.
El Atleti sigue soñando con la Liga de Campeones y llegan los cuartos.
El regreso de la Champions.
Desde las 8:15, Manchester City, Atlético de Madrid.
¡El equipo que nunca deja de creer!
Este martes, despega la nave de la Champions. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
¡Vamos! ¡Despega y vuela!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde estarán las llaves? Que la alarma de Movistar Prosegur tenga un servicio que te lleve tus llaves cuando no las encuentras o te dé asistencia en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es la superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 20 de abril. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estás en casa y te llega el paquete que tanto estabas esperando. Después reciclas la caja de cartón en el contenedor azul para que se convierta en el libro que alguien lee mientras recoge el paquete que tanto estaba esperando.
En la economía circular, recicla siempre el papel y el cartón en el contenedor azul para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o con tu tarjeta Solred. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno. Más información en Repsol.es.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Doctora Torrejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo vamos?
Bueno, yo cuando estoy a tu lado estoy bene. Ha quedado bien, ¿no?
Te ha quedado perfecto. Te ha quedado bene, te ha quedado molt bene.
Me ha quedado molto bene.
Molto bene.
Doctora Torrejón, sí, es la directora del Centro Médico y de Estética de Barcelona, uno de los mejores centros donde puedes ponerte en manos de algún profesional. Porque, a ver, centros, Carmen, hay muchísimos, pero buenos, pocos.
Bueno, hay también centros muy buenos. Lo que sucede es que nosotros, Montse, son muchísimos años que tenemos como experiencia en el sector de la medicina estética. Creo que la experiencia es un grado, porque la experiencia va unido a los errores, a los aciertos y al crecimiento de cualquier profesional. Y hay centros muy buenos, hay profesionales muy buenos. Cada vez más en medicina el superlativo absoluto no existe. Yo me acuerdo cuando yo terminé la carrera hace ya muchísimos años, decían, el mejor pediatra, el mejor cirujano, ¿no? Como si fuese el único. Afortunadamente ahora no es así, hay profesionales muy buenos en todos los sectores y nosotros lo que pretendemos es estar por lo menos en el top 5, es decir, entre los 5 mejores. Esa es nuestra lucha.
Te lo digo porque hay mucho chapucero y que me permitan la expresión, porque desgraciadamente vemos casos de cirugías, uh-huh. De un montón de cosas que gente se pone en manos de gente que no son ni profesionales ni tienen una titulación, sí. Y piensan, sí, que lo barato que no.
Al final, sí, al final les cunde y no, lo barato, el refrán dice que lo barato siempre sale caro, ¿no? Esto es así, por eso yo animo siempre a los oyentes de tu programa, que busquen profesionales serios, profesionales cualificados, que busquen medios de acreditación que les puedan dar una cierta tranquilidad, como es el registro sanitario, como es la acreditación de la página web por el Colegio de Médicos, es decir, signos que hablen de la profesionalidad. Y siempre, creo que lo ideal es que el paciente contacte y tenga una primera entrevista con la persona que va a llevar adelante la evolución de su tratamiento, ¿no?
Eso es.
Yo creo, a mí personalmente me daría muchísima tranquilidad y mucha garantía, ¿no?
Hombre,
esto es lo que nosotros hacemos. Yo veo siempre al paciente, siempre en esa primera visita informativa, que además es una visita que no tiene coste para el paciente, y ahí lo que procuro es contarle la realidad de la situación. Por ejemplo, cuando tú decías, ¿no?, estas chapuzas que se pueden hacer, que sí, no podemos decir que sean chapuzas, pero desde mi punto de vista no son diagnósticos y planteamientos terapéuticos correcto, desde mi punto de vista, ¿vale? Uh-huh. El hecho de hacer tanta cirugía bariátrica, que es la cirugía de la obesidad, y ahora en este periodo del año en concreto, la cantidad de balones intragástricos que se ponen, ¿vale? Es un periodo que ya estamos prácticamente en primavera, que la gente dice, ¡ay, jolín, la operación bikini, el verano, que tengo que perder 12, 15, 20 kilos! ¡Ala, va, venga, me pongo un balón!, ¿no? Pues, como si uno quedara para tomarse un café con un amigo. Esto no es así, es decir, el balón intragástrico lo podemos plantear porque el efecto de la pérdida de peso está ahí, y eso es indiscutible, y eso yo no se lo quiero quitar, pero el balón intragástrico no lleva implícito cambio de hábitos de vida. Los cambios de hábitos de vida los tiene que hacer el paciente.
Uh-huh.
Entonces, si un paciente no entiende, aprende y acepta que tiene que comer de otra manera, que tiene que moverse un poquito más, que tiene que aprender a renunciar, ¿no?, a decir sí a unas cosas y decir no a otras cosas, ese balón intragástrico le puede generar una pérdida de peso importante, pero cuando ese balón salga del sitio donde está, ese paciente va a volver a recuperar todos los kilos con el trastorno que esto le puede suponer, que significa, bueno, pues ese cuerpo que sube y baja 20 kilos en
claro,
un poco espacio de tiempo, sí, y ese tejido que le pueden aparecer estrías, que se le puede descolgar.
Y hemos apuntado muy bien todo lo que nos has dicho. Doctora Torrejón, gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Adiós.
Amb els consells de la doctora Torrejón estem a punt d'arribar a la fi d'aquest programa de la Linterna COPE Catalunya i Andorra. Per tornar demà, ja comencem a preparar el que serà el programa de demà, però abans et deixarem, com sempre, amb Àngel Expósito i la seva linterna, on farà doncs un repàs de tot el que ha passat en el dia d'avui, que no ha sido poco. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Ja saps que a través de COPE.es estàs ben informat i a través també de les xarxes socials d'aquesta casa, COPE, Catalunya i Andorra. Així que et deixem ara en bones mans la linterna i nosaltres comencem ja, com dèiem, a treballar per estar demà aquí a partir de les 7 amb tu a COPE, Catalunya i Andorra, la linterna. Que vagi bé. Adéu-siau, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
La millor plantilla s'aconsegueix jugant. Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crack blaugrana. Aquest estiu també Campus Femení Barça Academy Sport. Informa-te'n a campusfcbarcelona.com. Campus organitzat pel Diari Esport i Barça Academy.
¿Buscas un buen colchón para mejorar tu descanso y empezar el día con energía?
A veces las cosas son mucho más fáciles de lo que parece.